entenc que no, que la Generalitat i el Departament d'Exteriors no té competències perquè ho té l'ambaixada espanyola, diguem-ne, per això jo sóc independentista, per començar. Però la reflexió pretenia anar una mica més enllà, és a dir, tant el nord d'Àfrica com, per exemple, Sud-amèrica, són dues regions que seran estratègiques els pròxims anys per la Unió Europea i que hi haurà tensions i debats interns a la Comissió Europea, al Consell d'Europa, al Parlament Europeu sobre què s'ha de fer estratègicament amb aquestes regions. Espanya, per la seva posició cultural i lingüística en el cas de Sud-amèrica i per la seva posició geogràfica en el cas del nord de l'Àfrica, té un paper fonamental en això. El mandat de Pedro Sánchez aquests 6 mesos que té de torn de presidència europea va començar amb una trobada de presidents llatinoamericans i la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, per exemple, s'ha dedicat les últimes setmanes i els últims mesos en vistes d'aquesta presidència a remarcar molt seriosament el paper que tindria l'estat espanyol importantíssim en la relació amb el sud d'Amèrica, no? I aleshores, on jo volia anar és, hi ha algú a la Generalitat de Catalunya, hi ha algú al Departament d'Exteriors que, més enllà de ser com això que deia l'Isabel, una conselleria, diguem-ne, centrada exclusivament en el suport emocional i en l'acompanyament psicològic en casos de segrest o en casos de persones i de ciutadans atrapats a Etiòpia, hi ha algú que tingui un recorregut? Hi ha algú que tingui una planificació sobre què pot fer la Generalitat de Catalunya, sobre què pot fer Catalunya en aquest context? O és que hem rebaixat tant les expectatives sobre la nostra capacitat d'influència i sobre la nostra capacitat de governabilitat que ja ens satisfem fins i tot dient, això se n'encarreguen les ambaixades espanyoles i responsabilitat dels consulats i de les ambaixades, nosaltres ja no hi podem fer res més que trucar i intentar posar en contacte un telèfon amb un altre telèfon. És a dir, ens hem de resignar això de veritat? La consellera té té alguna opinió sobre la situació al nord de l'Àfrica? Té alguna opinió sobre com pot condicionar, si ho ha de condicionar, si hi ha d'influir, influir, si ha de fer no sé quins contactes, si ho ha de torpedinar. Hi ha algun paper, hi ha alguna opinió, algun pensament estratègic, alguna planificació d'alguna mena? Era només és a dir, ja sé que és portar, diguem-ne, el debat a un extrem molt diferent, però és que no en parlem mai. I aleshores, doncs, s'ha d'aprofitar l'ocasió.
Deixa'm que et digui que a mi em sembla una pregunta retòrica. És a dir, algú està pensant en quin nivell geopolític des de la Generalitat, quina és l'estratègia? Aquesta seria una gran pregunta si tingués una resposta que fos realista i que, a més, tingués en compte el recorregut que podria tenir això amb el base de realitat. És a dir, des del no independentisme i respectant el teu independentisme absolutament, crec que aquesta és la qüestió que ha planat durant molt de temps en aquesta voluntat independentista de crear una determinada il·lusió, però que el contingut real de les coses mai es concreta, no? I jo crec que aquesta és una pregunta que estaria molt bé, però que a mi, des de la meva perspectiva, em acaba resultant una pregunta retòrica, no? Perquè la concreció de tot això és una concreció que sempre queda latent en un oblit i que no en parlem, no?
No, és veritat que segurament és una pregunta retòrica, però és una pregunta retòrica, diguem-ne, perquè no hi ha resposta en aquests moments. Però a mi el que em preocupa d'aquesta mena de preguntes retòriques que deia l'Isabel és la percepció que és una cosa inherent, diguem-ne, a la catalanitat política, com si ja estiguéssim del tot submergits en la mediocritat i no hi hagués alternativa. No ha estat sempre així i no som un país de mediocres, per entendre'ns. Hi ha gent molt bona, independentista i no independentista, però amb Catalunya com a centre, diguem-ne, del seu pensament estratègic, que ha estudiat, que té opinió, que té contactes, que té... La pregunta és si en algun moment exigirem que hi siguin i si en algun moment provocarem un canvi o és que sempre ens haurem de simplement doncs, dedicar a atendre la consellera Serret i altres consellers com si no hi pogués haver res millor. i ho sento, però...
Jo ara dono la meva opinió sobre això, Sergi. No, perquè crec que potser ara seria el moment, no?, de tenir una resposta, ara que estan negociant una possible investidura al Parlament espanyol. No ho dic amb ironia, ho dic en el sentit que a vegades, efectivament, al darrere del simbolisme de determinades estructures, que, per exemple, en l'àmbit econòmic és evident que en segons quins països han funcionat sempre, fins i tot abans de que comencés el procés, tenia sentit tenir estructures econòmiques que representessin els interessos de Catalunya, pues, a molts països. Això que després es van anomenar ambaixades, no? En realitat no ho ha estat mai, perquè ara comprovem que efectivament les seves limitacions competencials són les que són, perquè en funció de que la competència sobre la política exterior la té l'Estat, és evident que una conselleria d'afers exteriors a Catalunya no té massa més recorregut que aquest suport psicològic que pugui donar o el contacte que pugui tenir a través de les ambaixades o dels consulats, no? Ho dic perquè és un bon moment per reflexionar sobre aquest tipus de coses quan s'està negociant si hi ha una possibilitat d'arribar a algun acord a través d'algun partit independentista que té la clau de la legislatura, no?
Són les 10 i 6 minuts. Anem un moment a publicitat, que si sapigués la de publicitat que tinc acumulada acabaríem... Crec que podem acabar el programa a les 3 de la tarda. Ara tornem.
El sol, la platja, no haver de conviure amb el teu agressor. Gloria Fuertes, el 8M, el 016, estimar en 6 llengües, assistència jurídica sense necessitat de denunciar per a víctimes de violència masclista, sentir-te segura, ser lliure, estar viva. Espanya, delegació del Govern contra la Violència de Gènere, Ministeri d'Igualtat, Govern d'Espanya.
La teva moto després de passar tot l'hivern aparcada sona així. I aquesta mateixa moto, però amb l'assegurança de Línia Directa, que inclou la posada a punt amb revisió gratuïta, així... Canvia-t'hi ara i t'abaixem el preu de l'assegurança de motos sí o sí. Vine a directe a lineadirecta.com o truca al 917-700-700. El valor de ser directe. Consulta les condicions.
Aquesta setmana a Dia, la síndria negra amb un 33% de descompte per només 0,79 cèntims al quilo. A botigues i a dia.es.
Contracta la teva assegurança de la llar amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un descompte del 15% en el nostre servei de reformes. Verti. Estalvia temps. Estalvia diners.
Bon dia. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6, 12, 25, 31, 37 i els sols, el 6 i el 9.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
I jo que em pensava que la meva vida sexual s'havia acabat.
I doncs?
Doncs que he anat a la Clínica Masculina Europea i m'han ajudat a recuperar la meva activitat sexual.
Clínica Masculina Europea. Especialitzats en disfuncions sexuals masculines. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 932 20 69 17. Si vols FP, vols Ilerna.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%. Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles. Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins... Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre. Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte. Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a lamallorquina.es.
Como notario, sé lo que es importante dejar cuando te vas. La historia de tu primer beso, una receta familiar, una canción especial, pero sobre todo es importante dejar tranquilidad. Y esa tranquilidad te la da Vivo, tu seguro de decesos de Preventiva, porque llevamos 80 años a tu lado cuidándote cuando más lo necesitas.
El peix és un aliment que ens aporta molts nutrients, però cal que sigui fresc i de qualitat. A Supermercat Plus Fresc ens arriba el peix i marisc més fresc de la Llotja de Tarragona, la Ràpita i d'altres llotges del país. I en menys de 24 hores el tens a les nostres peixateries, on te'l preparem al teu gust. I si vols, te'l cuinem al forn sense cap cost afegit mentre tu fas la resta de la compra. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
He d'anar a comprar, però amb aquesta calor em fa una mandra.
Cap mandra. Si vas a Servei Estació estaràs fresquet i ells s'encarreguen de portar-te a casa. I de franc, tot el que necessites per a la teva llar o negoci ho trobaràs a la botiga del carrer Aragó 270 de Barcelona. I per una compra a partir de 100 euros et posen un taxi per tornar amb tota la comoditat del món.
Doncs me n'hi vaig, perquè vull posar punt al pis.
Servei Estació, on trobaràs de tot i per a tothom, t'ofereix un agost ple de promocions. Consulta'ns les condicions a serveiestacio.com o a la botiga.
RAC 1. No porta capa. Només té una tovallola i un banyador marcapaquet. L'únic superpoder que té és deixar l'apartament ple de sorra quan torna de la platja. No és un ocell, no és un avió. És un xulopiscines, l'heroi que ningú necessita.
Perdona, però això d'heroi potser sona una mica pretensiós, no?
Però que no treballes a l'estiu.
Doncs sí, tens raó. Ara que ho dius, una mica heroi sí que sóc, eh?
Cada vespre de 7 a 9 en Marc Bala té una nova missió. Obrir cada tarda els apartaments Hawaii. Només els millors transistors. RAC 1. Tots som 1.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Montse Interiors presenten Cases amb Ànima, el podcast que parla de la teva llar amb Noemí Polls i Marga Ortuño. Un espai per aquells que volen convertir casa seva en un lloc acollidor, harmoniós i amb caràcter propi.
Descobrirem els secrets dels especialistes, interioristes, artesans i dissenyadors.
Us donarem idees per inspirar-vos, tenir cura de la llar i fer-ne el vostre refugi.
El dilluns, cada 15 dies, Cases amb Ànima. Un podcast de RAC més 1 amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Escolta'ls a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
Avui a la tertúlia amb els periodistes Carla Torró, Josep Manel Silva i Ot Bou i l'experta en relacions institucionals Isabel Lleuger.
10 i 12, estarem molt pendents de la situació d'aquests catalans que estan atrapats en una, entre combats a Etiòpia. Estarem molt pendents al llarg del matí d'avui, demà i els dies que calgui. Just abans de parlar d'Etiòpia havíem posat un tema sobre la taula que jo crec que és important que tornem a posar, que és aquestes dades terribles sobre violència masclista. En menys de 24 hores, 3 dones han mort assassinades a l'Estat en menys de 24 hores, en el que portem d'estiu, insisteixo, no de tot l'any, no, en el que portem d'estiu, 13 dones han mort en mans dels seus marits, les seves parelles, i des de que va començar l'any ja han mort assassinades 35 dones en 7 mesos i mig. Havíem escoltat la Isabel, havíem escoltat la Carla, ara les tornarem a escoltar, perquè segur que el tema donarà per bastant. Començo per tu, Ot.
No, a veure, la Carla i la Isabel posaven molt el focus, diguem-ne, en un tema cultural, que és importantíssim i que és, diguem-ne, estructural, però no és només... O sigui, tot això no comença i s'acaba només amb el lloc comú aquest de que les bromes masclistes són la punta de l'iceberg i que després això és una escala que porta fins a l'assassinat, no? O sigui, a banda del problema cultural, hi ha un problema de recursos. Hi ha un problema que es pot solucionar, diguem-ne, amb la gestió, o que es pot contribuir a solucionar amb la gestió i amb els diners. I, per exemple, és molt important, diguem-ne, que tota la xarxa de després de les denúncies i que tota la xarxa de suport a les víctimes abans del procés, durant el procés i després del procés tingui recursos. Si tenim les pensions d'aliments, les atencions a menors, els serveis psicològics des dels jutjats i des de l'atenció primària, els punts de trobada familiars, els centres de suport, si tot això sovint es col·lapsa o sovint no acaba de funcionar, diguem-ne, la sensació de protecció, i no només de protecció, sinó de possibilitat de reeixir després del procés traumàtic de la violència masclista que tenen les víctimes, és molt més difícil. I llavors sembla com que és una cosa molt impactant, com per exemple el titular d'avui de les tres víctimes de violència masclista mortals en només 24 hores, és una cosa que frapa molt i que et deixa sense paraules, i llavors sembla que costi molt com obrir el focus del debat, i diguem-ne, no és només Vox i l'auge de l'extrema dreta i els acudits i els prejudicis. És un tema de gestió, diguem-ne, i de posar recursos i d'ajudar des de les institucions, no? I per exemple, aquí tenim una... Tant a l'estat espanyol com a Catalunya, les últimes dècades s'ha consolidat molt com una visió especialment punitivista d'aquesta mena de casos, que potser començaria a ser hora de mirar com es pot revertir, perquè moltes vegades s'acaba empenyent les víctimes de violència masclista cap al, diguem-ne, cap al l'àmbit judicial com si fos l'únic recurs, no? I això els limita les opcions. El 2004 es va arribar a prohibir la mediació, la mediació familiar, diguem-ne, en processos de violència masclista, i són debats que no acabem de tenir i que potser s'haurien de tornar a obrir.
Carla, Silva i Isabel.
Quan diem que s'insisteix en coses en les que fa molt de temps que s'insisteix, clar, s'insisteix perquè no està resolt, no? Dos exemples molt concrets. Quan parlem de les víctimes, per exemple, no? I que se les ajudi, que tinguin recursos. Clar, primer que ha de tenir una víctima per demanar ajuda és consciència de ser víctima. A mi m'ha sorprès molt la quantitat de dones amb les que... amb les que he pogut entrevistar algunes vegades, que diuen: em va costar molt de temps identificar que jo estava passant per una relació de maltractament i que jo estava sent una dona maltractada. I de fet les dades ens diuen que en molts casos les dones que arriben a morir no havien ni tan sols presentat denúncia. Pot ser que ho hagin fet, i és important el que assenyalava l'Ot, perquè hi ha una qüestió també de confiança en el sistema, però també hi ha una qüestió molt important, que és que tu el primer que has de tenir és consciència de ser víctima de violència masclista. I jo sí que insisteixo en el tema de la... Ara l'Ot parlava de Vox. A mi em sembla que el més important per poder deconstruir el que està passant és entendre en quin sistema vivim i entendre que aquest sistema, que és una piràmide, té una base d'una sèrie de comportaments que reproduïm molts de nosaltres i que en la cúspide d'aquesta piràmide estan els assassinats. I insisteixo en això, i encara que s'hagi dit moltes vegades, perquè crec que l'única manera que podem tenir de deconstruir-ho és entendre efectivament com funciona, no? I entendre que a més a més hi ha un partit que ve a impugnar determinats consensos i que està aconseguint captar el vot de molts homes que es poden sentir amenaçats pel feminisme i de moltes dones que puguin no tenir consciència puguin no tenir consciència de quina és la situació, no? I tu, Sergi, donaves unes dades quan començàvem que eren, en fi, terrorífiques del dia d'avui, de la setmana, del mes, sí, i de l'any. Però és que si agafem les dades des que hi ha registres, estem parlant de més de 1.200 dones que han perdut la vida. I, per tant, jo insisteixo, a mi sí que em sembla important entendre com funciona aquesta piràmide i entendre com funciona aquest sistema cultural, perquè de fons és l'única manera que tenim de revertir-lo i de destruir-lo perquè no es posin en risc les vides de les dones.
Silva. I Isabel, després.
Sí, a veure, mira, primer, confirmar que efectivament qualsevol discurs que negui la violència contra les dones no només no ajuda, sinó que col·labora o perjudica qualsevol actuació contra aquest tipus de violència, no? Però, dit això, jo crec que atribuir una cosa ara al que passa fa molts anys també seria una injustícia. És a dir, jo crec que, per exemple, quan ara parlàveu de recursos, no? Clar, jo veig des de fa molts anys canvis normatius, campanyes, campanyes a vegades que les veig a tot arreu i no sé, a vegades m'agradaria saber si comproven l'eficàcia d'aquestes campanyes, no? Perquè la realitat és que, efectivament, com ara estava comentant, mira, jo he intervingut alguna vegada que soc periodista i advocat en casos d'assetjament i he parlat amb dones que han patit això, no han arribat a presentar denúncia penal, sí, en altres àmbits, i Primer, el patiment que genera és molt greu. Òbviament, sempre són homes els que assetgen i dones les que són les víctimes assetjades. Però després em preocupa també això que parlàveu ara, que el que arribem a conèixer són els assassinats o els crims, però també he parlat amb moltes dones que no arriben, o sigui, que han patit això, a vegades fins i tot en àmbits familiars o, òbviament, amb la seva parella, i que no ho han denunciat mai, no, en cap àmbit, no? I que han viscut amb aquestes ferides durant molts anys. I el tercer que em preocupa és una cosa que crec que també comentàveu, com crec que s'està acreditant ara que hi ha un col·lectiu de gent jove que considera que efectivament tot això és un discurs feminista que doncs va contra la masculinitat, per dir-ho així de manera molt, molt, molt simple i senzilla, no? I per tant que el tipus de relació que poden tenir, sense generalitzar, però també ho veig a la universitat, no? A vegades els nois i les noies doncs a vegades reprodueix determinats esquemes que sembla com que hi ha una certa rebeldia perquè no sembli que la teva masculinitat no està prou acreditada i que per tant has de tractar les noies o les dones d'una manera determinada, no? Tot això i l'educació, evidentment, de la que sempre parlem, potser més que les campanyes, i si és veritat que aleshores sí que fa falta més recursos, sobretot en l'àmbit judicial. O sigui, el que és increïble és que, per exemple, les denúncies penals, les instruccions a vegades tarden 3 o 4 anys, no? Això és molt habitual, que des que es comença una denúncia fins que, si no es pren a vegades, que no es prenen mesures cautelars, doncs que fins que arriba el judici doncs poden passar 3, 4 o 5 anys, no? I això és una qüestió de recursos en determinats jutjats, no? En determinades circunscripcions. Vull dir que tot plegat, potser a vegades em fa reflexionar sobre, a veure, fa molts anys que fem canvis normatius, moltes campanyes, i en canvi continuen passant aquestes coses. Val, ara hi ha formacions que tenen un discurs ideològic que no només no col·labora, sinó que ho perjudica, però abans també estava passant. Per tant, anem més enllà a veure què és el que passa realment, no?
Isabel,
aquests àmbits que he explicat.
Isabel.
Bé, jo crec que, com estem demostrant aquí, és el gran debat, no? És a dir, d'aquí 2 dies en podríem tornar a parlar, d'aquí 15 dies en podríem tornar a parlar. És a dir, no deixaríem mai de parlar d'això i de tenir queixes i de tenir reivindicacions que ens semblen evidents i òbvies i que, en canvi, hem de seguir fent. Jo crec que hi ha qüestions. Una qüestió és evident, no? La falta de recursos que deia l'Ot. És a dir, quan arribem en el moment en què hi ha una denúncia feta, quan hi ha una evidència formal de que hi ha un maltractament, per tant, aquí el sistema ha de protegir a totes les parcel·les d'aquest maltractament per tal de que surti reforçada la idea de que la víctima, la real víctima, estigui confortada i protegida pel sistema, no? I això que és veritat, és a dir, que aquesta és una realitat, ha d'anar acompanyada de també la realitat de que en aquest camí hi han qüestions molt prèvies que encara ara no estem assumint d'una manera igualitària, d'una manera justa, d'una manera naturalment justa, no? Abans parlàvem d'aquesta involució de valors, no només en un sector de joves que està seguint, com deia en Josep Manel, amb el Silva, aquesta reivindicació de la testosterona, però després també aquesta normalitat que socialment veiem cada dia a on d'una manera o altra donem per bons discursos que no poden ser bons i que els adonem per bons a cada vegada que tenim una conversa, una tertúlia, etc, etc. Jo crec que aquesta és la qüestió, perquè sí, el sistema ha de protegir, però qui ha de protegir no és només el sistema, és els interlocutors que som tots cada moment que trobem una situació en la que hi ha un atisbo de voluntat de masclisme evident, no? I com? Amb les veus públiques que toquin, des d'una perspectiva política, substancialment, és evident, des d'una perspectiva cultural, des d'una perspectiva social, des d'una perspectiva lúdica, només en aquest debat, quan això sigui una qüestió de justícia igualitària, podrem trobar el desllorigador que faci que les quedin segmentats i quedin apartats actituds masclistes. Si això no passa,
Si això no passa, lamentablement aquest serà un debat que tindrem la setmana que ve, que tindrem d'aquí 15 dies i que no deixarem de tenir. I jo crec que és una qüestió molt, per mi, quasi és visceral i no hauria de ser. És una qüestió de justícia objectiva i racional.
Ot i Carla.
Sobre això que deia el Silva, que, és que si algú revisa, diguem-ne, els beneficis i l'eficàcia d'aquests programes i dels recursos, és que és molt difícil perquè és un problema, o sigui, no hi ha solucions màgiques. I aleshores s'ha de picar pedra, diguem-ne. Però no hi ha alternativa, perquè no pots enviar... O sigui, l'única solució no pot ser la presó. No pot ser enviar tothom a la presó i deixar d'aspirar a un canvi de fons i a una cultura, enfortir la cultura de la rehabilitació i de la superació. No hi ha alternativa a això, no? I el problema de no veure els beneficis de curt termini d'aquesta mena de polítiques, ens hi trobarem sempre i ens hi trobarem durant molts anys i ens hi hem d'acostumar perquè el problema de fons és cultural, és un tema cultural, general i estructural. I per això hi ha aquesta mena de contrarreforma testosterònica de la qual parlaven ara tant el Silva com la Isabel, que es veu molt amb les xarxes socials, on s'ha abandonat completament, diguem-ne, la batalla cultural i la batalla de l'algorisme contra l'extrema dreta, que ho té tot perfectament planificat, no? És a dir, no és estrany que, a mesura que s'ha anat avançant en termes de polítiques contra la violència de gènere, hi hagi hagut una reacció més brusca, no? Perquè, evidentment, avançar en aquest sentit comporta una retirada de privilegis, comporta canvis que tenim molt arrelats psicològicament, i això és normal que desperti aquesta reacció. La qüestió és no abandonar el camí dels recursos i rehabilitació i acompanyament a les víctimes.
Carla.
Les coses molt ràpides. Sobre el tema dels recursos, la setmana passada justament parlàvem aquí de justícia, no? I recordàvem diferents dades, entre elles l'enquesta de fa poc temps del Consell General del Poder Judicial, que en aquest cas havia elaborat Metroscòpia, que indicava que més d'un 70% de la ciutadania entenia que si et podies evitar anar a la justícia era millor evitar-ho perquè la justícia és lenta. Això és un missatge terrorífic i això és un missatge que arriba també segur a les dones víctimes de violència masclista, perquè saben que el procés serà farragós, que el procés serà lent, que a més en alguns casos els hi pot fer patir que els hi costi diners, encara que hi hagi dret a un advocat d'ofici, etc. I evidentment això és un problema sobre el que s'ha de treballar, de la mateixa manera que s'ha de treballar, i fa molt de temps que es diu, que en aquest procediment se les protegeixi i es posi la víctima al centre a l'hora de, no sé, protegir-la fins i tot, a l'hora de declarar i de no haver de repetir una vegada i darrere de l'altra davant de desconeguts el que li ha passat, no? I en aquest camp s'hi ha de treballar, això és evident. Dos, per la qüestió cultural que la Isabel deia, hem d'anar insistint i hem d'anar assenyalant i hem d'anar recordant totes les actituds masclistes. Jo crec que aquesta és una feina que estarem, no sé si a la Isabel li ha passat, no? Però que et pots fer pesat, que et pots fer pesada, i que és un paper que és molt pesat d'interpretar, el anar dient, ei, vigileu amb aquesta conducta, perquè en el fons, quan no estem a la cúspide de la piràmide, sinó que estem a les actituds que tenim per baix, tots som més tolerants amb ella. I com que formen part de la nostra cultura i formen part de les nostres bromes i formen part de les converses que tenim mentre fem cervesetes un dissabte a la tarda, se'ns fa més pesat que algú ens vingui a recordar que allò també és masclisme, no? Però a mi em sembla, en fi, important que això s'assenyali, perquè és que és el que està a la base, el que permet que arribem a la cúspide, no? I res, i només assenyalar, quan parlem d'extrema dreta, que al final, i ho dic també per llançar un missatge en positiu, no? Si s'ha avançat precisament perquè s'ha guanyat molta consciència. Jo l'he guanyat, jo mateixa l'he guanyat molt. Jo no penso el que pensava del feminisme fa 15 anys, no penso el que pensava avui. He après moltes coses, no? I he reflexionat sobre moltes coses que jo potser fins i tot tenia normalitzades, no? Quan tenia 14, 15 i 20 anys. I hem de continuar avançant, i es pot continuar avançant. Però aquí hi ha un repte fonamental, que és no permetre que el discurs cultural de l'extrema dreta cali entre la joventut, perquè han aconseguit que el que és contracultural, contrasistema, un discurs d'impugnar el que és el sistema, sigui negar algunes de les, no, de les línies bàsiques de defensa del, del feminisme. I a mi això em sembla clau. Insisteixo, perquè és salvar vides.
Jo estic d'acord amb el que diu la Clara, i a més, bueno, segur que ens hi hem trobat, no? Quan tu fas una determinada reflexió, has d'intentar que no se t'atorgui l'etiqueta de feminazi, no? Quan dius, escolta, perdona. És a dir, quan estic, el que estic reclamant i el que estic explicant i el que estic posant sobre el foc i el que t'estic posant un avís dient, escolta, això no ho diguis, o aquesta actitud que estàs tinguent tu d'una manera natural i que et sembla molt normalitzada i que et sembla molt interioritzada, és una actitud masclista, no és perquè jo em converteixi en una feminazi, senzillament perquè és una qüestió de justícia i d'igualtat. I jo crec que la qüestió que planeja amb tot és que es planteja que els avenços amb la igualtat, amb els avenços que està fent el feminisme des de la pluralitat del feminisme, vale? Que per mi el feminisme és un, no es contempla, hi ha sensibilitats a l'hora de plantejar-se en determinats temes, no? Però els avenços en la justícia i en la igualtat, el que passa és que s'interpreten com a pèrdues per un sector de el masclisme, i aquest és el problema. Si tu planteges que estàs perdent un estatus, perdent un avantatge, perdent una prerrogativa, perdent un valor, llavors et planteges que allò és dolent, no? I aquest és el problema, quan es planteja que això són pèrdues respecte al que l'actitud masculina que han tingut tradicionalment. I jo crec que aquesta és la incidència. No es pot plantejar que la igualtat sigui una pèrdua a favor d'un gènere o en contra d'un altre.
Algú dels que està a casa vol dir alguna cosa que està lluny? No sé si el Silva o la Carla. És que avui, com que us tinc meitat i meitat, meitat aquí i meitat fora, no us veig.
Sí. No, jo, a propòsit, mira, d'això que explicava, em sembla que era, no sé qui era de les dues altres noies, com que no les tinc davant, ho deia que segurament tots hem après comportaments o a canviar comportaments i encara hem de canviar-ne més, no? O sigui, això, que l'experiència personal de cadascú, bueno, jo soc d'una altra generació més gran, doncs encara els valors eren encara més diferents, no? I fins i tot l'educació que rebíem anava més amb la línia de que els homes teníem un rol i una actitud determinada que si no encaixava doncs, bé, no era prou masculina i les dones havien de tenir una altra, no? I la relació i l'educació que rebíem els homes i les dones, jo per exemple soc una família que som quatre germans i érem dos i dos, doncs era clarament diferent, no? El que rebíem, els missatges que rebíem uns i els que rebíem uns altres. Per tant, jo crec que cadascú està bé aquesta reflexió que deia d'aplicar-se a l'experiència personal, a la nostra actitud de cada dia, a si som capaços o no de detectar les nostres pròpies actituds i les dels altres, i de la manera més suau possible, fins i tot a vegades amb un to aquest que dèieu de, com amb to de broma, no? Però clar, és que de la broma és d'on es genera després, sobretot en la gent jove, doncs, un caldo de cultiu perquè això creixi, no? I a la vegada que dic això, també dic que segurament potser hi ha nois, i això ja ho dic pels que estan en una fase de creixement, i perdoneu perquè això m'ho han explicat alguns, no? I a més també tinc fills, no? Que a vegades se senten culpabilitzats sense haver fet res, saps? O sigui, que a vegades tenen la sensació de que tots els homes som uns presumptes agressors, que potser, no ho sé, clar, evidentment són homes els que agredeixen i les dones són les víctimes, però que potser amb segons quins col·lectius, en segons quina etapa de formació, és el que genera aquestes actituds, no?
La Isabel fa que no amb el cap.
Com a reflexió.
Silva. Isabel,
sí, bueno, jo ho dic com a reflexió. Jo poso en el debat perquè hi ha nois que m'ho expliquen, això, no? Que tenen aquesta sensació, que potser és falsa, però que tenen aquesta sensació que se senten doncs, com responsables de coses que ells no han fet. I aleshores, a vegades, aquesta sensació, amb segons quines etapes de la teva evolució i maduresa, doncs pot implicar una rebeldia contra això. Ho dic simplement com a reflexió perquè hi ha gent, nois, que m'expliquen això. No,
no, no, jo estic d'acord amb el que diu, és a dir, Josep, sempre jo estic d'acord amb que això és així, és a dir, estic d'acord que hi ha un percentatge de nois o d'homes que consideren que hi ha una fiscalització de les conductes naturals que va a qüestionar o a acusar de manera gratuïta i injusta, precisament, conductes que no han tingut cap esprit masclista. I jo estic d'acord que també pot, o sigui, que pot passar que un determinat, però és una reflexió tramposa des de la meva perspectiva, no? Perquè així, el que hauríem de fer és, en tot cas, censurar aquelles actituds que acusen algú de masclista quan no ho és, però no fent una extrapolació dient, és que a vegades ens sento acusats de manera gratuïta d'algú que no som, perquè el masclisme existeix, el masclisme hi és i el masclisme és una realitat. Una altra cosa és que hi hagin determinats moments, i això és veritat, és a dir, amb temes, ara sí, és un debat molt més llarg, no? Però amb temes de denúncies, no? També existeixen denúncies falses i també s'ha de poder dir. I també s'ha de poder dir que en un moment donat uns joves es troben en una situació determinada, tenen una relació sexual i llavors algunes vegades els nois estan amb inferioritat d'igualtat a l'hora de defensar-se d'una acusació. Això, en un debat madur, també s'ha de poder dir, però això no treu que les actituds masclistes són una realitat i que són la pedra filosofal de la injustícia respecte a les dones.
Ot, Carla, i ho anirem deixant aquí.
No, jo simplement és que crec que, amb això sí que discrepo frontalment amb la Isabel i amb el Silva, és que crec que aquesta hiperfiscalització no existeix. És a dir, no, potser amb nens de 13-14 anys que tenen companyes de classe que tot just s'estan polititzant i que diguem-ne estan desvetllant una certa consciència amb aquest tema, doncs per raó de l'edat la cosa és una mica més difícil d'explicar perquè els arguments no estan ben posats, però no existeix una hiperfiscalització. De fet, jo crec que més aviat al contrari, que hi ha una normalització de moltes conductes i que els últims anys la cosa ha anat a pitjor perquè hi ha un canvi de clic. Per exemple, amb la meva generació es nota molt, des de l'any 2017, el 2007-2017, amb el grau d'obertura sobre les relacions i sobre la forma de les relacions, amb les relacions obertes, les relacions poliamoroses, totes aquestes coses, hi va haver-hi com un moment d'esclat absolut i absolutament acrític, i ara de cop i volta hi ha com una, això, com una revolta hipertradicionalista de tornar als antics rols, perquè és lògic que en moments de canvis socials molt profunds, que la gent veu que deixa enrere les formes de relació i les dinàmiques culturals que ha heretat tota la seva vida i que havien heretat els seus pares i havien heretat els seus avis, és normal que hi hagi un moment que el canvi tremola, diguem-ne, i la gent no s'hi acaba d'acostumar, i llavors això, hi ha aquesta mena de rèplica. Però jo no crec que hi hagi una hiperfiscalització, ni que s'estigui posant en dubte la masculinitat, ni que s'estigui ni que l'home blanc modern estigui acorralat. És que és mentida, és a dir, l'home blanc modern simplement està aprenent, com ho està aprenent tota la societat, que haurà de fer canvis, i els canvis de vegades costen, i són lents i són progressius, però no... És una cultura de la queixa, a més, aquesta mena de resposta, paradoxalment contradictòria amb els valors que aquests mateixos homes que es queixen han associat a la masculinitat, de fet, a més.
La Isabel, un moment, la Isabel comentava, deia, en un debat madur s'hauria de poder dir que hi ha denúncies falses per violència masclista. La última dada de la Fiscalia, les denúncies falses representen un 0,0084% de les presentades. Les denúncies falses, 0,0084%. Vull dir...
Que sí, que d'acord.
Carla, endavant.
Jo volia dir... No,
Carla i Silva, Carla, sisplau. Carla i Silva i...
Era el matís de lo que, perquè no he, per no dir el que no he dit, simplement, perdona, però és que...
D'acord, doncs Silva i Carla.
aquesta hiperfiscalització, o sigui, no és que discrepem, perquè jo no he parlat d'això, he dit que hi ha nois que consideren que viuen això. O sigui, això no vol dir que sigui veritat, sinó que ells ho veuen així. I això, i respecte al tema de les denúncies falses, efectivament, les denúncies falses és un delicte, val? Per tant, les sentències per denúncies falses són aquest percentatge. Això no vol dir que hi hagi casos en què el que s'inicia inicialment és un procediment en el que allò no arriba després a res i, per tant, parteix d'una denúncia que no és certa, que, és a dir, no és un delicte, però no és cert. Ho dic perquè des del punt de vista penal això no es considera denúncia falsa, però és possible que hi hagi a vegades acusacions, sobretot, per exemple, en procediments de divorci és molt habitual, no?, que siguin acusacions que després no portin enlloc.
Silva, quan dius molt habitual, què vols dir exactament?
No, molt... Dic, no, he dit molt habitual? Si dic molt habitual, sí. No, que digui que... Pues molt no, segurament no, però que és habitual, però no em referia només a les denúncies de masclisme, sinó que en general, en procediments, per exemple, de divorci, és habitual, no sé si molt o no, que hi hagi denúncies, qualificacions, ja no respecte només de possibles abusos, assetjament o maltractament, sinó de qualsevol altra cosa que després no arriben a ser demostrades. I, per tant, això no es considera una denúncia falsa perquè una denúncia falsa és un delicte, no? I, aleshores, si no hi ha una denúncia i una sentència, no es considera en el percentatge. Ho dic perquè també es tingui en compte que en els judicis, en general, es menteix molt, molt, és molt habitual. És més, ni no estan obligats, com sabeu, les persones que estan declarant, llevat que siguin testimonis, els que són acusats no estan obligats a dir la veritat. Ho dic perquè això també es tingui en compte. Això no vol dir, ni molt menys, que les persones que denuncien, és més, jo he dit el contrari, que la majoria de casos que jo conec no arriben al tema penal per les raons que explicàveu abans, perquè no s'atreveixen a denunciar, perquè consideren que això els victimitzarà les dones d'una manera, diguem, una doble victimització, o perquè el procediment serà molt llarg i, per tant, els hi complicarà molt la vida, i perquè a vegades necessiten també assessorament jurídic i un advocat, i no tothom està en aquestes condicions. Vull dir que estic intentant posar a sobre la taula tot perquè veieu que no tot és blanc i negre, però quan es parla de denúncies falses, jo no crec que hi hagi moltes denúncies falses, però les denúncies falses comptabilitzades per la fiscalia són les que són producte d'una sentència. Per tant, que s'ha comès un delicte denunciant algú per una cosa que no era certa. Val?
Això ja, és però a mi el que em sembla important... Però a mi el que em sembla important és que acabem parlant de denúncies falses...
Però jo no he tret el tema, eh?
Quan hi ha mil... No, ja ho sé, però el que vull dir és... No estic culpabilitzant a ningú, no estic dient que el que estigui passant és culpa d'algú. El que vull dir és que hi ha més de 1.200 dones que han mort des que tenim registres des del 2003 i tenim unes denúncies falses que, segons la fiscalia, representen menys de l'1%. I acabem parlant d'això, entre d'altres coses, perquè hi ha hagut una voluntat de construir un relat determinat i de col·locar-lo en el discurs públic quan s'aborden qüestions com aquestes, no? I... jo crec que és important que ens fem les preguntes adequades per poder resoldre el conflicte. Que hi ha homes que se senten atacats pel feminisme? Segur, perquè si no ens trobaríem amb la situació política que ens trobem, entre d'altres coses, no? El que passa que no sé quina comparativa posar, no? Però és com si jo em sento atacada com a dona blanca quan algú fa determinats plantejaments respecte al paper de dominació que els blancs han dit determinat... No ho sé, jo no em sento... Jo crec que al final el que és pesat de vegades és revisar-se un mateix. Revisar-se i, a més, haver de canviar. I jo entenc que això, de vegades, et fa perdre espais de seguretat que determinats homes, siguin més grans o siguin més joves, els generi incomoditat, perquè no volen perdre aquest lloc que els fa sentir segurs, perquè és un lloc que coneixen i és un lloc que els permet reproduir els models que han vist a dreta, esquerra, dalt i a baix, diguéssim. No? El que passa és que aquests models... maten dones en els pitjors dels casos, provoquen l'assassinat de dones i si mirem cap a baix, provoquen dolor, patiment i desigualtat en la relació que tenim homes i dones. I et diré més, fins i tot penso que col·loquen els homes en un lloc que a mi tampoc em sembla tan agradable, perquè aquest paper que els hi otorga, ostres, no sé, jo també crec que ha de ser alliberador pels homes poder-lo revisar. I jo entenc que se sentin atacats, però crec que no ho hem d'abordar des d'un lloc de... No, de pobres, és que, clar, s'entén que es puguin sentir, no, escolta, anem a revisar-nos tots plegats, perquè el que està clar i en el que estem d'acord és que el model que tenim avui en dia no funciona. I a mi una cosa que em preocupa, i acabo molt ràpid, Sergi,
sí.
És que s'estiguin generant com... no diré dues societats, no, però dos models. Jo veig tios joves super, super conscienciats, molt diferents, i amb les dones també, i després veig entorns on es reprodueixen molts comportaments que em pensava que estaven erradicats, i això sí que em preocupa. Dividim molt la societat en dos en aquest aspecte.
Dos minuts i arribarem a 11:45 del matí. Fem una petita pausa i quan tornem tenim una trucada pendent i ja enllestirem la tertúlia d'avui. Un segon.
Descobreix des de demà al bazar de Lidl la millor varietat de productes de bricolatge en Parkside, com la nostra grapadora elèctrica de boca fina amb 500 grapes i 500 claus inclosos per 29,99. Que fàcil que és en Parkside. Lidl, marca la diferència.
A Conforama sabem que l'estiu és per gaudir del millor descans. Per això us oferim un descompte del 20% extra en matalassos, armaris i dormitoris. Només fins al 16 d'agost. Conforama.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un.
El nuevo Samsung Galaxy Z Flip 5 puede ser extraordinario o...
extraordinariamente extraordinario.
Con unos auriculares inalámbricos Buds 2 Pro de regalo...
solo en Samsung.com.
Seleccionando uno de los colores exclusivos.
Solo en Samsung.com.
Doble almacenamiento. Nuevo Galaxy Z Flip 5.
Consulta condiciones.
¿Dónde?
En Samsung.com.
Comencen les vacances. Agafo el cotxe per conduir fins a la platgeta i de sobte, crac, vidre trencat. No, en el pitjor moment. Però saps què? Vaig fer clic a crystalbox.es i pum. En un plis, ja. Pim-pam. Crystal crac?
Crystal Box!
Arregla les llunes del teu cotxe en un plis.
Contracta la teva assegurança de moto amb Verti des de només 78 euros l'any i gaudeix d'un xat mèdic disponible les 24 hores del dia. Verti, estalvia temps, estalvia diners.
Ex verano, hoy te digo adiós.
Un verano nuevo
me ronda el corazón.
Le digo chao pescado
al gato combinado.
Tengo una nueva ilusión. Esta es la mariposa que me ronda el corazón.
Ja tens el teu cupó de l'extra d'estiu de l'11? 15 d'agost, 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Extra d'estiu de l'11 i posa un nou estiu a la teva vida. Compra-la ara.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El perquè de tot plegat.
11:45 del matí. Si esteu de vacances, sou d'aquests afortunats i pel que sigui us acabeu de llevar, sapigueu que... que la vintena de turistes catalans atrapats a Etiòpia demanen que els rescatin urgentment.
Sí, és la petició que ha fet una de les turistes, la Núria, fa poca estona aquí al Món a RAC1. Ha explicat que se'ls estan acabant el menjar i els medicaments per la malària i ha demanat que el Ministeri d'Exteriors i l'Ambaixada es posin les piles.
D'aquí la nostra urgència en demanar, per favor, a totes les autoritats que mirin a veure com ens poden evacuar d'aquí. Els hauria d'estar, sisplau, que acabeu hòsties amb les negociacions i que els afaneu.
Mentrestant, la consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha descartat que hi hagi més turistes catalans atrapats, ha assegurat que el grup està segur a l'hotel, que és fora de la línia de combat, i demana prudència per rescatar-los.
Hola, Laia.
Hola.
Bon dia. Perdona que no t'he saludat. L'emergència per sequera entra en vigor a 24 municipis.
Sí, el Diari Oficial de la Generalitat ha publicat aquest matí la resolució de l'Agència Catalana de l'Aigua, que decreta l'estat d'emergència a 22 pobles de l'Alt Empordà i dos del Baix Camp, entre les mesures que aquests municipis hauran d'aplicar a partir d'ara hi ha la de reduir el consum d'aigua a 200 litres per habitant i dia. Són 30 menys dels que podien consumir fins ara, tot i que la majoria ho sobrepassaven.
I tot plegat, recordem, ho comentàvem a primera hora amb el Martí Oliveres, a les portes d'una nova calorada.
Sí, d'avui a divendres s'espera un nou pic de calor que afectarà sobretot les comarques de Ponent i el Pirineu. Avui al Pla de Lleida poden fregar ja els 40 graus. Els agents rurals avisen també del risc d'incendi, que després d'un parell de dies de treva ha tornat a créixer.
I Sumar acusa el PSOE de falta d'ambició.
Sí, així ho ha dit el portaveu de la formació, Ernest Urtasun, en una entrevista a la cadena SER. Ha assegurat que els socialistes no es prenen seriosament la negociació del possible proper govern de coalició. Urtasun els demana que proposin mesures concretes sobre la taula.
Nosotros no queremos seguir a una investidura con un acuerdo de gobierno excesivamente inconcreto, excesivamente insuficiente. Queremos que sea ambicioso. Y en eso creo que los próximos días tenemos la responsabilidad de ponernos a trabajar y por eso le estamos pidiendo al Partido Socialista que se siente a negociar en serio.
Tot i això, Urtasun està convençut que finalment hi haurà un acord.
Gràcies, Laia.
Fins ara.
A veure, Ot Bou, que ets soci del Barça.
La meva àvia ho és, sí. I jo li robo el carnet. Però jo me'n considero, i llavors per això...
La teva àvia, per tant, fa molts anys que és sòcia, la teva àvia?
La meva àvia deu fer 80 anys que és sòcia.
Per tant, deu tenir un número baixet.
Sí, em sembla que és el 128 aquesta temporada.
128?
Sí, però és un... És un cas molt curiós perquè ella està absolutament convençuda que si el Barça perd és per culpa seva.
I llavors com?
Porta d'aquests 80 anys que és sòcia, potser porta 79 sense mirar cap partit perquè se'n va absolutament convençuda que, diguem-ne, carrega a les espatlles el pes gravitatori del futur del nostre club. I això és molt divertit. I llavors vaig al camp amb el meu tiet, que sempre molt generosament m'hi porta.
Vas al camp, per tant, al Camp Nou, a Montjuïc, aniràs?
Però escolta, això que és una traïdoria. És una traïdoria.
Grau,
no, confessa tu i confesso jo també.
No, a Montjuïc no hi aniré. No hi aniré. Espero robar de tant en tant l'abonament d'algun amic,
yeah.
Però no hi aniré.
I estic una mica en la mateixa situació, i també sóc abonat del Camp Nou i... Doncs bueno, ha anat com ha anat. Carla...
Portem ben bé el codi genètic del tribunero...
Clar, sí, jo noto com em surt d'aquí, no ho puc controlar. No ho puc controlar, no puc fer-hi res. Carla, que ara durant la publicitat m'enviaves un missatge. Em diu que parlem del Lamine Yamal. Diu, estic molt emocionada. Jo també estic molt il·lusionat, molt engrescat, potser massa. I és molt de pretemporada, La pretemporada és cosa aquesta d'il·lusionar-se i engrescar-se. Potser massa, però bueno, no està mal tampoc emocionar-se.
Perquè també potser jo crec, en el meu cas, jo necessitava emocionar-me amb alguna cosa, perquè estava com...
Sí, una mica tant, és veritat.
Molt sorpresa amb el cas d'Embelé i de dir, ostres, i ara què? I ara davant? I jo, t'ho juro, ahir pensava, mare meva. Ja sé que no direm Leo Messi perquè aquesta persona se l'ha de separar, val? Fora, hem de deixar el nom de Leo Messi fora, no fer comparacions amb ningú i no esperar que ningú sigui comparable amb Messi. Però sí que tinc la sensació de dir, quanta qualitat. Jo crec que s'espera un molt bon futur. Tenim futur.
Té 16 anys,
És una mica
16 anys recent fets.
És una passada.
És una mica delicat, eh? Jo ara em tornaré a sortir al tribunero que porto dins i potser és una mica carca fins i tot el que dic, però jo això de fotre adolescents de 15 a 16 anys a jugar, o sigui, el focus mundial més bèstia que hi pot haver, que és el futbol d'elit, però no ho sé, com a mínim que s'hagi fet sense cap mena de remordiment i sense cap mena de reflexió ni de debat, em sembla una mica exagerat.
És bastant interessant el debat que planteges,
És que jo no tinc clar... Que a mi sempre penso que...
Digues, Carla,
perdoneu.
No, digues, Carla.
No, que és evident. O sigui, jo tens... Ara diré una cosa. M'estic esmenant a mi mateix amb el que diré, perquè tens raó. És a dir, ens hem tornat bojos amb el futbol. Què fan nens de 15 i 16 anys jugant a clubs com el Barça, etcètera, etcètera. Però també és veritat que jo, en el futbol d'elit, jo el que veig i el que diuen les persones que en saben i que treballen a clubs és que la gran diferència, més enllà del talent evident que té qualsevol futbolista que pugui estar en un equip com el Barça o que pugui estar fins a la primera, que són, en fi, jugadors que evidentment són boníssims, no? Però que hi ha un factor que és el psicològic, que és que aquests nanos que arriben on arriben i que acaben sent estrelles, el que tenen és que viuen la pressió d'una manera diferent, i que sovint aquesta és la diferència, no?, entre poder ser un supercrac o no. I jo la sensació amb Yamine Yamal el primer dia que el vaig veure al Camp Nou era de dir, hòstia, val, és una barbaritat, és petit, què fa aquest nen? Mm. Què fa aquest nen jugant al primer equip del Barça? Però alhora de dir, hòstia, aquest nen està jugant al primer equip del Barça com si la pressió no anés amb ell. I jo crec que, en fi, que aquesta és una de les claus.
Sí, sí. Jo tinc una pregunta. Messi, quan va debutar en el primer equip del Barça, quants anys tenia?
19,
sembla.
Ai,
quina nostàlgia.
Bueno, no, jo crec que Messi, quan va fer aquella actuació recordada per tots al Gamper, precisament, contra la Juventus, és veritat que Lamine Yamal van ser els últims 10 minuts del partit i Messi allò ho va fer durant tot el partit, me'n recordo que Capello va dir que mai havia vist re igual. Messi tenia 16 anys, en
aquell moment. Clar, per això, és a dir, ara estem fent el debat.
No. Això potser sí que... Clar, és a dir, a mi em costa molt el que diu la Carla, posar Messi i el nom de qualsevol altre futbolista en la mateixa
frase. Però tenia 16 anys com el jugador que esteu mencionant, no?
17 anys, 3 mesos i 22
anys. 17 anys? 17, sí. Allò, aquella temporada estàvem els 16-17.
I feia xilenes.
Ens agafarà la nostàlgia. Bon, en tot cas...
Avui anàvem 17 anys i feia xilenes.
En tot cas, prudència. Sí. Ahir, doncs el Barça... Digues, aquí, Silva, perdona, que no t'hem escoltat.
No, que jo també vull donar la meva opinió.
Sí, 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 no, sí, perdona, també... perdona, com no et veig, com que no vens...
Sí, sí, estupa meva, la propera vegada serà l'estudi, ja saps que avui...
És broma, digues, digues. Sí,
sí. No, que tens raó. O sigui, a més, és que per nosaltres també és complicat, perquè no veiem els altres i no sabem quan s'ha d'intervenir. No, que jo deia primer que jo també soc soci del Barça des de fa molts anys, però també fa temps que no tinc localitat, per moltes raons, que ara no venen a casa, a vegades familiars i coses d'aquestes, i no em preguntis si aniré a Montjuïc, perquè la resposta ja la tens. Però, però estic totalment d'acord en que Messi a part, i per tant formo part del club aquest de Tribuneros, que, del que parlàveu, a mi em sembla una barbaritat que aquests nois tan joves... debutin als primers equips de la Lliga, no? Però també és cert, també és cert que ahir vaig llegir, no sé si el veu comentar, un article molt bo del John Carlin a La Vanguardia, on parlava de com cada vegada aquests països àrabs, bueno, els Emirats i l'Aràbia Saudita, tot això, que tenen aquests equips, s'estan portant ja no les velles glòries, sinó nois, jugadors joves, en plena, joves, doncs a 25, 26, 27 anys, no? Alguns jugadors de la Premier o d'altres equips que destaquen i que, per tant, dintre de poc, allò serà un lloc on hi hagi un futbol amb molta qualitat, deia el Carlin, que podríem fer un 11 perfectament capaç de guanyar la Champions League, i en canvi aquí, doncs, el que sí que em sembla molt bé per part del Barça, i això s'ha demostrat, doncs, Messi també és un cas, però hi ha molts altres, com el propi Xavi, Iniesta, Guardiola, en el seu dia, que és treballar per la gent jove de la cantera, no? de la pedrera, de la gent que ve de les divisions inferiors dels clubs, o que han vingut molt joves aquí i que, per tant, estan formats, i ja, a més, amb això que diuen, que no m'agrada a mi, no? L'expressió aquesta d'ADN Barça, perquè em sembla que no és adient, però sí que és veritat que tenen un estil de jugar propi de tots els equips del Barça fins que arriben al primer equip, no? Mm-hmm. I, per tant, apostar pels joves sí que és bo. Ara, anar amb compte, em generarà tantes expectatives per adolescents, perquè és que finalment són adolescents, no? Que ja prou adolescents a vegades són els jugadors, aquesta persona amb el Dembélé, que ja no és tan jove, no? O amb altre tipus de jugadors que són més grans i continuen semblant en els seus comportaments absolutament immadurs, i en canvi aquests jugadors que semblen tan madurs i que efectivament demostren en el camp que tenen una capacitat de competitivitat molt gran i molt elevada, però home, no generem aquestes expectatives.
Està clar que se l'haurà de cuidar a la mínima mal, i a Fermín López i companyia, i a vegades ens oblidem, per exemple, de Gavi o Pedri, que també tenen 19, 20 anys i que ja ens dona la sensació que són veterans, però ja està, ens haurem de cuidar, haurem d'anar en compte. A banda del partit a banda i de la victòria del Barça 4-2, ahir es posava a prova el nou pla de mobilitat del club per facilitar l'accés a l'estadi. I recordem que va començar oficialment l'exili del Barça a Montjuïc, a la muntanya, doncs per alhora anar fent un estadi meravellós, i aquest nou Camp Nou que tindrem. Recordem, busos llançadora, aparcaments, restriccions de vehicles, etc. I era la primera prova. Jordi Portabella, director de Sostenibilitat del Barça, bon dia i moltes gràcies per atendre la trucada al Món a RAC1.
Bon dia.
M'imagino que la valoració que em fa avui ja una miqueta més en fred és de, com a mínim, positiva del pla de mobilitat d'ahir, no?
Sí, positiva, i sobretot d'agraïment als socis i a les sòcies, a tots els aficionats i aficionades que van voler pujar, perquè van actuar amb previsió, amb un comportament, diguem, molt cívic, i això va facilitar que totes les propostes que havíem posat sobre la taula doncs funcionessin bé i que cadascú triés la que li anava millor, no? Tant les llançadores del carrer del Foc com les llançadores de la part, diguem, de Plaça Espanya, com el funicular, és a dir, bueno, els autobusos, que també en van venir molts, també va haver-hi molts dels PMRs, de les persones amb discapacitat que van venir, va anar bastant fluid. I, bueno, la veritat és que és una primera prova, no és suficient, tenim moltes coses per millorar. Sí. I avui, doncs, internament al club, doncs, es fa una reflexió a l'entorn d'això per poder-ho continuar millorant, i demà també la tindrem amb l'Ajuntament de Barcelona per poder anar optimitzant una mica els recursos que vam posar sobre la taula i que van estar ben acollides per part de tots els culers que estimen el club, que saben que això d'anar a animar el Barça doncs no depèn de 5 minuts de caminar més o menys, sinó que depèn de la necessitat que el club té en aquest moment, que vosaltres mateixos dèieu ara que estem fent un estadi que serà el del pròxim segle, doncs que tenim algunes dificultats també de caràcter econòmic i que amb una plantilla potent doncs val la pena que tothom que pugui i vulgui doncs pugi a l'estadi i animi a l'equip.
Precisament sobre això, senyor Portabella, poc més de 35.000 espectadors ahir en el debut a Montjuïc, tot i que és cert que era un gàmper, i ahir les repassàvem les xifres, i és veritat que aquest 60 i algo per cent són xifres més baixes que molts altres gàmpers, però també és veritat que hi ha gàmpers que ens movem en aquest 60-70%. Com es valora des del club la xifra d'ahir, d'aquests 35.000 espectadors? 35.000 i escaig.
Sí, sí, el gàmper és un tipus de partit que per això fa que sigui tan cauta amb les meves explicacions, no? Amb les nostres, podríem dir, alegria continguda, que és una mica diferent a la resta de partits, perquè per l'època de l'any en el que es fa, pel fet que es presenta l'equip, doncs hi ha bastantes persones que són turistes i aquests tenen un sistema de mobilitat que és una mica diferent, i per exemple van haver-hi molts més taxis dels que esperem, no? És veritat que ens va sorprendre que tots sabien que podien entrar gratuïtament a les llançadores amb l'entrada del Barça, el qual vol dir que sempre els canals de la informació són selectius en funció de l'interès de l'altre, no? I però, tot i així, doncs, va haver-hi més taxis dels que considerem habituals i pensàvem que ens podíem embolicar una mica la mobilitat, però ni així, aquesta és la...